si quieres ahorrar, corre a lowey.es o llama al 1456.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Arribem a dos quarts d'una del migdia. Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Espanya és líder mundial en donació i trasplantament d'òrgans. D'això no és d'ahir. Portem 30 anys sent líders en tot això. Això què significa? Que d'altres països són menys solidaris que aquí a Espanya, que nosaltres? No, no, segurament no, però aquí hi ha una combinació que fa que això sigui possible. I sabeu que a vegades les lleis, les maneres, les formes, els protocols, doncs, en funció de com s'apliquen, a vegades funcionen. I en aquesta vegada, no vull treure mèrit ni molt menys, funcionen. Primer, la solidaritat. Aquí ho som molt solidaris. És una qüestió clara. I després, a part de tot això, després venen les lleis. Com aplicar la llei, de quina manera i quina forma. I aquesta combinació ha fet això, que fa 30 anys, 3 dècades, més de 30, concretament 32 anys, que Espanya sigui líder. Només, Estats Units supera les xifres espanyoles. Però hi ha una diferència clara en aquesta situació, molt clara. I és la manera de fer-ho. Aquí tenim un sistema públic i gratuït. Sistema públic i gratuït de voluntaris i donacions. Als Estats Units, no. Als Estats Units, si em permeten, o tens una assegurança o pots morir d'una grip. O tens molts diners o segurament, o aquesta assegurança o el càncer se t'emportarà per davant. No tenen un sistema públic com el que tenim aquí. Un sistema públic de sanitat que sembla que l'administració no cuida tot el que hauria de cuidar i no el posa on l'hauria de posar. No viuen als Estats Units. Allà la cosa és molt més dura davant de tot això, molt més dura. És seguretat, anava a dir, sanitat privada. Parlem així. La pública és per als desnonats, pràcticament, no? En aquest cas parlem d'això, i aquesta és la situació. Així, les xifres dels Estats Units, sí, però ho deixem així. Ho deixem una mica al marge, perquè aquí entren diners pel mig. Aquí a Espanya, no. Estem parlant de la donació i de la solidaritat en estat pur. En parlarem. De fet, per posar una xifra, ràpidament, el 24% de les donacions d'òrgans a la Unió Europea i el 5% de les registrades a tot el món provenen d'Espanya, encara que la població espanyola només representa l'11% de l'europea i el 0,6% de la mundial. Això ja posa una mica en clar el que tenim. Benvinguts darrere a COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i avui no plourà. I això no és una notícia. I això no és una notícia. El que sí és una notícia és que les temperatures màximes seran moderadament més altes al terç oest de Catalunya i més o menys igual que ahir a la resta. És a dir, que cap a Lleida, cap a Ponent, les temperatures pujaran i tindran caloreta. De fet, cap a demà s'esperen que les temperatures pugin de forma, jo diria que fins i tot sensible. Això és el que esperem. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, molt bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia. Doncs, a veure, pel que fa a la circulació, avui ha estat un matí complicat a la xarxa viària, especialment a l'autopista C32, a l'autopista Mares, han tingut un accident malauradament mortal, on ha mort un motorista a Mataró. Ara, en aquest cas, ja està tot resolt, ja fa estona s'han obert ja tots els carrils i ja no hi ha aturades en aquest punt de l'autopista. I l'altre punt aquest matí l'hem tingut a Mollet del Vallès, aquí per un accident sense gravetat, en sentit nord, però que ha complicat molt el trànsit. També fa estona i ara ja en principi tot net i tot netejat pel que fa a les retencions. Sí que hem de dir que queden alguns punts amb boira, afectats, per exemple, en el cas de l'autovia 2, al tram, la zona entre Soses i Lleida, o també l'autopista P2 entre Albatàrrec i Aitona, o la mateixa Nacional 240, on aquest matí també hi ha hagut un accident a la zona de Juneda, encara amb alguns punts, trams amb boira entre Torregrossa i Juneda. Per tant, sobretot, molta prudència en aquests punts. I si no, doncs les obres que poden dificultar una mica més la mobilitat, a la Nacional 348, per exemple, el Vendrell, Sanifan, i afecten el trànsit amb alguns punts en retenció en els dos sentits de la marxa. És tot de moment. Molt bon dia.
Bon dia, moltes gràcies, Eduard.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ho comentaven, 32 anys que Espanya lidera la classificació mundial de trasplantaments d'òrgans. Tot això es diu molt aviat. A més, aquest 2023 s'ha assolit un nou rècord, arribant a la xifra de 5.861 intervencions i incrementant un 1% les dades de l'any anterior. Sílvia Fernández, com estàs? Bon dia.
Bon dia, doncs molt contenta de poder parlar d'una notícia així. Al final reflexionem moltes vegades sobre temes negatius i quan passen coses com aquestes, doncs també se n'ha de parlar, i més partint de la base que fa tants anys que tenim doncs aquest rècord i al final aquestes xifres tan positives al país.
Però si parlem de donants, dels voluntaris, quin seria el seu perfil?
Doncs mira, t'explico. Al final cal destacar que dels donants totals que s'han enregistrat aquest 2023, hi ha 2.346 persones que van fer-ho després de morir, fet que ens fa també reflexionar, perquè és una decisió molt complicada per l'entorn, sobretot per la família, i més si no tenen clar quina era l'última voluntat del difunt. Però hem de parlar que al final això ha afavorit que la taxa fixada de trasplantaments a Espanya sigui de 122 per milió d'habitants. I al final també hem de destacar que la majoria de difunts donants moren a causa d'accidents de trànsit. Ara precisament ens parlaven d'un que hi ha hagut avui al matí, i aquest és un patró que es va repetint des de fa molts anys.
I quina és la situació a la resta d'Europa?
Doncs mira, t'explico. Al final hem d'aprofitar que podem treure pit, perquè la taxa de donació espanyola és de 48,9 donants morts per cada milió d'habitants, i en canvi la mitjana d'Europa es queda molt enrere amb 20,9. I a Alemanya, per exemple, parlem de que només arriba als 10 donants, que moltes vegades, sempre diem, és que ens passen per davant en molts aspectes. Doncs en aquest cas precisament no. I al final el país que més s'acosta a Espanya, el destacaves tu al principi, i va més enllà del continent, són els Estats Units, amb una mitjana de 44 donants i mig.
I per últim, hi ha una altra notícia, no?
Sí, 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 avui tenim una gran notícia que precisament...
Sí, és una notícia molt, molt maca, a més a més.
Sí, és maquíssima, perquè ha nascut el segon bebè d'una mare transplantada d'úter a Espanya. El nadó en aquest cas és el Manuel, que va pesar 2.900
quilos.
No seria.
Parlamos d'un pequeño cachalote, eh?
Sí, sí, pobre. I al final la seva mare, que és la Mayra Montes, i ell es troben en bon estat de salut, que és l'important. El trasplantament es va fer el 4 d'abril del 2022, i penso que és una història bonica, que també és la manera de reflectir totes aquestes dades en persones, i de veure que la qualitat de vida d'algú que no ho està passant bé pot millorar moltíssim gràcies a la donació d'òrgans o de teixits, i moltes vegades també salvem vides, no?, sent solidaris.
Es salven vides. De fet, felicitats a la mare de la... felicitats als pares del Manuel, que acaba de néixer precisament gràcies a una d'aquestes donacions. Parlem precisament amb el doctor Jaume Tor, que és director de l'Organització Catalana de Trasplantaments, que el tenim al telèfon. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Parlem poc, de tota aquesta solidaritat dels donants.
Sí, no, en parlem una vegada a l'any i n'hauríem de parlar més, sovint, teniu raó.
La qüestió, Jaume, és... per què? Què ens fa ser líders? És una qüestió de lleis? És una qüestió de solidaritat? És una qüestió d'una barreja de tot? Per què?
Sí, sempre és la suma de 3-4 elements. Alguns els has dit, o sigui, la solidaritat és el primer. Si la societat no fos solidària, tot això no funcionaria. Però també els altres països també, diguem-ne, són solidaris. Per això per tant, hi ha altres elements. Un que és molt important és una organització en el seu conjunt, que aquí intervenen els hospitals, intervenen molts equips, nosaltres, l'OCAT, que estem al mig, que tota aquesta organització, diguem-ne, funcioni. I aquesta és la realitat que l'estat espanyol fa molts anys que funciona.
En aquest cas, clar, jo no veig que hi hagi la solidaritat. És veritat, hi ha moltes persones que són solidàries aquí, però a vegades cal recordar, no? Cal, com per exemple les campanyes de donació de sang. Però no hi ha campanyes de donació d'òrgans. És curiós, no. Això. A mi sempre m'ha quedat molt l'atenció, no?
Sí. Aquí hi ha un debat tècnic entre els equips i les organitzacions institucionals que ens dediquem amb això, si hauríem de fer campanyes o no. Espanya mai s'ha considerat, que s'han fet de puntuals. Es fan coses, fan activitats concretes. La Transplant Run se celebra el dia del donant, les associacions de pacients són molt actives. En principi, diguem-ne, amb el que estem fent, ja liderem a nivell mundial.
Ja, per això.
En principi, dius, home, potser no fa falta més. Ara, també és veritat que tampoc tenim cap garantia de futur que aquest lideratge es mantingui. Vull dir que també l'hem de cultivar, eh? Per això, doncs, a poc a poc hem d'anar entrant a les xarxes socials, adreçant als col·lectius més joves perquè vagin entenent això, que els costa molt perquè ho veuen molt lluny, però clar, hem d'anar formant i informant a totes les noves generacions.
En qüestió de donació d'òrgans, quins són els òrgans que més es donen i qui són els que més es reclamen? Suposo de tots, no? Suposo que hi ha una mica de tot, però...
Però hi ha una diferència molt gran. El que en diem els òrgans vitals, cor, pulmó, fetge, pàncreas, aquest té una connotació especial. Primer que seria el seu caràcter vital, vol dir el pacient que li ha fracassat el seu òrgan i necessita un, és l'única alternativa que té. O arriba el donant o no tindrà solució. I per l'altra banda tenim el ronyó, que és el més habitual, que són 3/4 parts pràcticament del trasplantament, perquè aquí a Catalunya mateix, que aviat en farem 1.000 de trasplantaments renals, aquest any hem fet 976, que són molts trasplantaments, i afortunadament els pacients que tenen insuficiència renal tenen la diàlisi com a mètode alternatiu, i per tant en principi la seva vida no corre perill. Per tant, a Catalunya, dels 1.300, quasi 1.400 trasplantaments que hem fet el 23, dels 976, quasi bé 1.000, són els renals. I aquesta és una mica la proporció, també a Catalunya i Espanya, diguem.
Doctor, des de que una persona dona un òrgan fins que arriba al trasplantat, a la persona receptora, quant de temps passa?
Això, a veure, també és diferent el ronyó que els altres òrgans. O sigui, el ronyó aguanta moltes hores, en fred, sempre. El ronyó pot aguantar 12, 14, 16 hores, i no, o sigui, la temperatura de la nevera, diguem, es manté constant i això, pot aguantar perfectament. El que dèiem, els òrgans vitals, fetge, cor, pulmó, tot i que la literatura científica parla de 4 a 6 hores, la nostra pràctica habitual és que es procura sempre que no arribi les 3, entre 2 i 3 hores.
Això seria així.
Per tant, s'ha d'anar molt de pressa sempre amb aquests òrgans, sempre.
D'acord.
Des del moment que s'extreu fins que es posa, anem contra el llotge.
I el temps que hi ha per treure'l, quan una persona dona òrgans, quin temps hi ha màxim per treure, per exemple, un ronyó, ja que estàvem parlant del ronyó?
Sí. No, això és immediat. No? Quan es diagnostica la mort, hi ha 5 minuts de parada d'espera legals, que per llei hem d'esperar 5 minuts. Passats aquests 5 minuts comencen les extraccions.
D'acord.
No es pot demorar tampoc, perquè els òrgans, diguem-ne, es fan malbé en molt poc temps.
D'acord.
Tot i que es posen sistemes perquè estiguin perfusos, o sigui, que tinguin sang i que els arribi oxigen, perquè si no els farien mal en qüestió de minuts. Eh? Mm. Però tot i amb això no pots esperar. Per tant, passats aquests 5 minuts comencen les extraccions.
D'acord. Doncs, doctor Jaume Tor, director de l'Organització Catalana de Transplantaments, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies.
És una molt bona i una gran notícia tot això que ens explicava el doctor. Bé, de seguida, no sé si sou unes persones que ja teniu certa edat, jo que sé, parlo de 65 cap amunt, 65, 70, 72, us costa arribar a final de mes i esteu allà, que, però, teniu un pis. Atenció, perquè de seguida parlarem amb Vitàlies i tot el que parlarem us pot ser de molt d'interès. I després... parlem de l'actualitat policial amb la Imma Viures, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, amb una notícia que s'ha produït aquest mateix matí. Han detingut un depredador sexual de menors d'edat que actuava a Catalunya i feia activitats d'oci en nens de 12 cap amunt. De seguida en parlem aquí, Herrera, COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Necesitas comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-568-5733. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93-568-5733.
A les nostres rebaixes no tenim talles, ni cues. L'oferta és simple. Entendre-hi més, pagar molt menys. Rebaixes del periòdico. Subscriu-t'hi per 67. 20 euros a l'any. 70% de descompte. Només per rebaixes. Només a El Periódico.
Al caer la tarde, Expósito.
Imagina que llegas a casa, son las 2 de la tarde, te sientas a ver los informativos, la tele, para ver las noticias. En la pantalla aparecen varios encapuchados en directo irrumpiendo en la emisión del telediario, tomando de rehenes al personal de la tele.
¡Que se vaya la policía, por favor!
Esto que escuchas ocurrió en Ecuador. Se trata del presentador que intenta calmar a los 6 encapuchados que han entrado por la fuerza en el estudio.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Me gustaría hacer una pregunta o dejar una pregunta en el aire. No sé, igual sois personas mayores, 65 años para arriba, 70 años, que... por la pensión, por lo que sea, o si estáis jubilados, pero os cuesta llegar a fin de mes, ¿no? Pero tenéis un piso. Y aquí está la clave de la situación, porque hay productos que te pueden echar una mano con todo esto. Hay empresas que te echan una mano con todo esto. Una de ellas es Vitalias, que lleva ya 30 años al servicio de la tercera edad, y esto se ha encontrado con más de un caso en esta situación. Tenemos a Carmen Pala de Vitalias. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Acabo de poner un ejemplo encima de la mesa, que es, no uno, son muchos ejemplos, porque ostras, muchas personas seguramente les cuesta llegar a fin de mes, o no salen al cine, o no van, yo que sé, un día a cenar, un caprichito. Yo no digo pegarse la vida padre, pero vivir tranquilamente, porque no llegan a fin de mes o van muy justos, pero tienen un piso, y aquí este piso en propiedad se puede convertir en dinero.
Claro que sí. Fíjate tú, hay muchísima gente que no llega a final de mes, no tengo dinero, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, y no se da cuenta que tiene un piso en propiedad, que esto es dinero. Uh-huh. Es dinero.
Y mucho.
Y sobre todo ahora, mucho dinero, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es mirar un producto que esa persona mayor pueda disfrutar de su casa igual que como hasta el momento, pero a cambio de vender la nuda propiedad o productos similares, cobrar un dinero de golpe, una renta mensual de por vida, y además dejar de pagar una serie de gastos que también te están haciendo mucha carga económica, que es, por ejemplo, el IBI, las derramas extraordinarias, etcétera.
O sea, todo esto también os encargaríais vosotros.
Sí.
Estamos hablando de Vitalias. ¿Qué productos tenéis en Vitalias para este tipo de situaciones?
Pues mira, la renta vitalicia, que es la venta de la nuda propiedad, con una renta, se hace un contrato y se convierten en pagos mensuales de por vida. La venta de la nuda propiedad en un solo pago. Hay un producto nuevo que se llama vivienda inversa, que es la compra-venta de la plena propiedad, pero tú te quedas de inquilino, pero no pagas alquiler. Y luego la hipoteca inversa, que sería una hipoteca sobre la vivienda, que en muchos casos lo aconsejo y en muchos otros no.
En este caso, por ejemplo, si yo estoy en esta situación, ¿no? Pero dudo, o sea, tengo el piso, pero dudo qué hacer. ¿Me podéis aconsejar? O sea, yo voy a Vitalias y allí digo, os explico mi caso, sería, por ejemplo, ¿no?
No os preocupéis, porque nosotros lo que haremos es intentaremos cuadrarte el mejor producto para esa persona mayor. Naturalmente, siempre miraremos para ella. Nosotros no nos vamos a quedar ese piso. Por tanto, nuestro cliente es esa persona mayor. Miraremos lo mejor para ella.
En este caso, ¿cuáles son habitualmente los productos que más funcionan?
Bueno, ahora, hoy por hoy, la venta de la nuda propiedad con contrato de renta vitalicia y la vivienda inversa.
En este caso, por ejemplo, que yo no llego a final de mes, que me cuesta, o que voy muy justo llegando a final de mes, ¿no? Y tengo este piso, ¿qué producto sería el ideal para mí en
Depende
este caso?
Depende de la edad.
Bueno, tengo 72 años.
Pues quizá la renta vitalicia.
Renta vitalicia.
Sí.
Este sería el mejor,
sí,
¿no?
Quizá sí.
¿Qué consistiría en...?
En la venta de la nuda propiedad. Tú te quedas en tu casa de por vida a vivir, te quedas con el usufructo de la vivienda, cobrarás una renta mensual de por vida, habrás cobrado un dinero el día de la firma también y dejarás de pagar las derramas extraordinarias, el IBI y el Seguro Continente.
Bien. Para consultar, si hay dudas, el teléfono ya podréis llamar a Vitalias.
Sí, ningún problema.
¿No?
Pueden llamar cuando quieran, no hay ningún tipo de... O sea, cuando quieran, sin problemas.
Mira, yo voy a dar el teléfono, el 93-218-2654, 93-218-2654. Si no tenéis la memoria o no tenéis boli para escribir, os digo algo mucho más fácil que veréis el teléfono. Es vitalias.com, con dos T's. Vitalias.com, esa es la web, y ahí encontraréis el teléfono, porque están por toda España, encontraréis el teléfono de Barcelona para llamar y consultar este tipo de cuestiones. Pues Carmen Pala, de Vitalias, oye, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, muy
gracias,
amable.
Gracias a vosotros.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Parlem de l'actualitat policial amb la portaveu del sindicat Chapepol de Mossos d'Esquadra, la Imma Viudes. Imma, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel.
La primera notícia que tinc és, per comentar, és d'aquelles que és bona perquè s'ha detingut a... aquest depredador sexual, però, ostres, esgarrifosa. Parlem de que s'ha detingut a Barcelona un depredador sexual de menors d'edat. Almenys hi ha 9 víctimes a diferents punts d'Espanya. I atenció, perquè aquest ha tingut col·laborada en 5 escoles de Barcelona en activitats d'oci. És terrible, això, eh?
Sí, efectivament. És una notícia... que, com deies, és una notícia molt amarga, però en realitat ens hem de celebrar, no?, que aquesta persona ha sortit de la circulació. Això ha estat una feina de la Policia Nacional, que des d'aquí, evidentment, la volem felicitar, i, com deies, tenen a un baró detingut, a un senyor, i la seva parella també ha estat detinguda perquè també participava, d'alguna manera, en aquestes trobades, intentava guanyar-se la confiança dels menors, i també ha estat detingut un exalumne d'aquest senyor, amb el que presumptament doncs, compartia aquest material pedòfil. No? L'atenció ha estat a Argentona i el que feia doncs, el modus operandi no era utilitzar casa seva, el que feia era invitar, guanyar-se la confiança dels pares dels menors i els convidava a dormir a casa seva. No? I llavors, un cop estaven doncs, dormint, molts cops aprofitava per cometre abusos no consentits i també els fotografiava i els gravava mantenint relacions sexuals amb ells. Per tant, una notícia bastant esgarrifosa que, malauradament, doncs...
Carai, fins que s'ha presentat una denúncia, penso en algun punt d'Espanya, penso que ha estat a Santa Cruz de Tenerife,
sí,
que s'ha presentat una denúncia. I a partir d'aquí s'ha anat estirant del fil. Terrible, eh? Terrible, terrible,
sí,
terrible.
Sí, com deies, doncs, aquest senyor doncs, estava treballant amb activitats d'oci per joves i per nens, menors d'edat, tots ells, no? I treballava amb una entitat. I, per tant, doncs, aquest tipus de persones que sempre ho acostumen a buscar cercles professionals on puguin tenir, evidentment, relacions o contactes amb aquests menors i guanyar-se la seva confiança, o a vegades, com en aquest cas, el de les mateixes famílies que amb tota la bona fe del món doncs no saben on estan ficant els seus fills.
En principi, la família, evidentment, no sospita. De totes maneres, ara em corregeix si m'equivoc, crec que hi ha un protocol ara a les escoles per aconseguir una feina amb nens que has de no tenir antecedents, etcètera, etcètera, no? Hi ha un... El protocol es va endurir per aconseguir aquestes feines.
Sí, evidentment, com tot, com tots els escenaris socials, no? Que a mida que van succeint, no? Esdeveniments, tant de tipus penal com d'altres, no? Doncs anem legislant, o anem modificant les normatives que s'ajustin als temps que vivim, no? I, evidentment, doncs amb això ha hagut un alt índex d'incidència, ho sabem, els últims anys, i, per tant, s'han fet modificacions en aquest aspecte, igual que molts d'altres, no?
Canviem de notícia, i aquesta igual també us interessa, perquè igual heu rebut una d'aquelles estafes de... Mira, tinc aquestes imatges teves, i a canvi de no publicar-les, doncs m'has de donar diners, evidentment, no? Doncs atenció, és una estafa, i els Mossos d'Esquadra han llançat un avís sobre aquesta estafa a través de correu electrònic.
Sí, no és una estafa nova, eh? És una estafa com la resta d'estafes, no?, que són recurrents, que van apareixent, i en aquest cas doncs s'alerta perquè, com deien, també ha hagut un grau elevat d'incidència. Es va avisar a través de xarxes socials d'aquesta estafa de sextorsió, que és el nom tècnic, no?, que té, i el que fa l'estafador en aquest cas és amenaçar a les víctimes en publicar fotografies seves amb situacions doncs íntimes o compromeses, no? El problema és creure que aquesta persona disposa d'aquestes imatges, no? Llavors aquesta és la gran errada. No tenen cap tipus d'imatge nostra, a pesar de que malgrat afirmin això, no? I el que es fa és doncs envien un correu, i el que diuen és que es va aconseguir accedir temps enrere al dispositiu de la víctima, a tot l'historial de navegació, a la webcam, a totes les dades que poden obtenir doncs, imatges compromeses, i el que fan és demanar, exigir una transferència en bitcoins, que és més difícil de rastrejar, i que té 48 hores doncs, per fer aquesta transferència, no? I sobretot, bueno, no cal que ho diguem, però sí que ho diem, i és que mai cedim a les exigències de cap delinqüent. Sempre contacta Mossos d'Esquadra, expliquem la situació i en cap cas cedim aquestes coaccions perquè, com us dic, vull dir, no, aquestes persones no disposen de cap tipus d'imatge nostra. Però en qualsevol cas, qualsevol situació d'aquestes ha de ser sempre denunciada i posada en coneixement dels serveis de forces i cossos de seguretat. En aquest cas dels Mossos, no, Catalunya?
Doncs, carai, ha estat breu, però potent tota l'actualitat que portàvem avui, eh? Imma Viu, després portaveu del sindicat Chapfepol de Mossos d'Esquadra. Escolta, moltíssimes gràcies. Una abraçada molt gran.
Gràcies a vosaltres.
Adéu. Carai, com està el pati? Tenim un què damunt. Va, anem a relaxar-nos una mica i anem a guanyar salut. Anem a guanyar salut, i per això anem a la Via Augusta número 81. Jo dic primer l'adreça perquè és la nova, el seu, de estar bé en el Centro Médico Estético Estar Bene. Correcto. Doctora Carmen Torrejón, ¿cómo estás?
Muy bien, hoy aquí en estudio fin, y contentísima.
Chica, qué cara es de ver.
Tela marina. No, por mí no, ¿eh? Yo por mí estaría aquí todos los días, pero... No nos lo permite la logística. Pero mira, hablando un poco a tenor, tú decías, jolín, ¿cómo está el día? Vamos a hablar hoy del estrés.
Mira, llevo un día de estrés. Hoy me viene al pelo que me hables de esto. ¿Sí? Porque llevo un día que se me está cayendo más el pelo. Y eso que no tengo.
Eso ya es difícil, ¿eh?
Pues me queda algo. Pues al burrisol.
Al burrisol lo estás perdiendo.
Se me está cayendo el burrisol.
Bueno, el estrés es una circunstancia que yo creo que todos, absolutamente todos, hemos vivido en algún momento de nuestra vida. Y entonces... Yo antes que nada me gustaría definir qué es el estrés, ¿no? Porque a veces uno le oye a otra persona, es que estoy muy estresado, y te quedas mirándolo como diciendo, pero qué chorrada, pero qué está diciendo.
¿Qué me vendes?
¿No? Ay, ¿a qué me vendes, no? Entonces, el estrés es la incapacidad de responder que tenemos cada uno de nosotros, y fíjate bien que digo cada uno de nosotros, porque tú puedes tener una situación que a ti te estresa, pero a mí no.
Claro.
Con lo cual,
según la persona.
Efectivamente, entonces depende de cada persona. Entonces hay una serie de estímulos a nuestro alrededor, y es la incapacidad que sentimos a lo mejor no lo es físicamente, pero nosotros sentimos la incapacidad de resolver cada una de las cosas que nos está surgiendo a lo largo del día. El estrés en sí mismo es bueno. ¿Por qué? Porque nos despierta, nos estimula, nos aviva. Pero es malo cuando es crónico, es decir, cuando esa situación constante, de incapacidad es constante, es un día, es otro día, es otro día. Entonces, esa situación de estrés crónico dispara una hormona que es el cortisol, que seguro que todo el mundo ha oído hablar. Y esto genera lo que ahora se está denominando y se está extendiendo mucho, y en las redes inclusive la gente habla de esto, que es el síndrome inflamatorio crónico. ¿Qué significa síndrome inflamatorio crónico? Que todo nuestro cuerpo está en situación de alerta. Entonces, tú imagínate que a ti te dijeran que en tu barrio hay ladrones. Pues tú dices, bueno, pues esta noche no duermo, vigilo. Pero tú imagínate que estás los 365 días del año sin dormir. Entonces, esto te va a generar una serie de problemas. Entonces, esto a lo que conlleva ese estrés crónico es a un estado de enfermedad. Pero no de la enfermedad como conocemos en el sentido, tengo una úlcera.
Un resfriado, una gripe. Sí.
Una neumonía, tengo fiebre. No, es un malestar general que se transforma. En una serie de síntomas más o menos inespecíficos y que la gente lo que sí puede decir es yo no estoy fino, ¿no? Que es una expresión, o yo no estoy bien, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer síntomas como irritabilidad, mal genio, que te dice la mujer o el marido, hija, está que no hay quien te aguante.
Está de verdad.
Está quien, que no hay quien te aguante, ¿no? Un sueño de mala calidad, una persona que se agobia ante la más mínima demanda que se le pueda hacer, una persona que tiene miedo constantemente a situaciones nuevas. Es decir, empiezan a aparecer una serie de síntomas que están dándonos una señal de alerta que dice que no estamos bien. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos conduce a un estado de infelicidad. No estamos bien. Entonces, buscamos compensar de alguna manera. Y eso, en según qué persona, te puede llevar a picotear, a una ansiedad, te puede dar por comer dulce, por buscar cosas con el pan, ¿no? ¿Sabes?
Sí, sí, sí.
Cuando te sientan en el restaurante y te ponen la canasta del pan y cuando y te das cuenta
te lo has pellizcado todo, tráeme más pan.
Exacto, entonces empieza a haber toda esta sintomatología, empieza a ver, se empiezan a alterar los neurotransmisores son los mensajeros que van del intestino al cerebro y empiezan a aparecer alteraciones. Entonces, ¿qué ocurre? Eso hay que pararlo de alguna manera porque puede conducir a estados de patología, claro, verdaderamente instaurada. Bueno, pues esto es lo que nosotros hemos empezado a hacer, es decir, que ahora estamos tratando también el síndrome de estrés crónico, el síndrome de inflamatorio crónico, que puede ir o no acompañado de sobrepeso, es decir, inclusive la persona puede ser que tiene sobrepeso, pero dice, un momento, yo primero quiero centrarme en esta situación, con estos síntomas que me está diciendo, quiero sentirme mejor y luego ya veré si afronto o no el sobrepeso. Pues bien, esto es lo que hemos incorporado en nuestro centro, esta terapia nueva y otras muy bonitas que iré desglosando aquí. Seguimos tratando el sobrepeso, como creo que pocas personas, pocos centros lo tratan, no digo ninguno, pero tratamos el sobrepeso y la obesidad de manera polivalente, de una manera muy completa y teniendo un vínculo con el paciente toda su vida, si él lo desea así. Y bueno, yo creo que lo mejor que pueden hacer las personas que se hayan sentido identificadas es llamarnos,
claro,
y venir a vernos.
Informarse, está claro. Pues os voy a dar un teléfono para reservar una primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón. El 93-414-36-31. 93-414-36-31. Siempre os lo digo, en la web encontraréis toda la información. Starbene.es. Ahí lo encontraréis todo. También podéis reservar una cita online. Y podéis seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram. Starbene Medicina Estética es el Instagram del centro y doctora Torrejón, el Instagram de la doctora Carmen Torrejón.
Correcto.
Ha sido un placer tenerte aquí.
Gracias, Bombón. Nos vemos.
Vente más, ¿eh?
Yo quiero venir más y voy a venir más, ¿vale?
Un besazo, Carmen.
Un beso.
Diema Devo, la doctora Carmen Torrejón, del Centro Médico Estética Starbene. Mar Puerto, ¿cómo estás?
Molt bon dia, molt bé.
¿De què parlem?
Doncs parlarem, acabem de parlar de salut i parlarem també de salut, en aquest cas de gimnasos.
Ah, el gimnasio. Mañana empiezo gimnasio. La otra gran frase. De seguida en parlem aquí a Herrera, COPE, Cataluña y Andorra.
Tú tienes una información y yo la necesito. Pero si no me das esa información, tendré que matarte.
Jamie Foxx.
Ese no trae más que problemas.
Solo yo. ¿Dónde está el oro?
Bait.
¿Qué pasa aquí?
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, estreno en 13.
Ya está aquí Blancolor con hasta un 30% de descuento en almohadas, rellenos nórdicos, protectores, sobrecolchones y todo lo que necesites para conseguir el mejor descanso. Aprovecha los mejores descuentos solo hasta el 29 de febrero. Blancolor, el momento de vestir tu casa. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Ocasión Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huellas quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mira que bé, aquesta cançó va molt bé per fer zumba. Ja és el que hi ha. La patronal de gimnasos, l'ADECAF, està demanant poder decidir quines mesures apliquen els centres esportius per tal de reduir el consum d'aigua. Marc, i això és una qüestió ja molt important que hem de tenir en compte.
Doncs sí, i tot això ho fan després de que el govern hagi aprovat que els gimnasos i les instal·lacions esportives hauran de tancar les dutxes quan s'entri en la fase 3 d'emergència per sequera. I això, doncs, és el que critiquen l'Agència Catalana de l'Aigua, que hagin imposat, és el que critiquen que l'Agència Catalana de l'Aigua, doncs, hagi imposat les restriccions, i defensen que tancar aquestes dutxes els perjudica molt als gimnasos, perquè hi hauria usuaris que es donaran de baixa i que la mesura no suposarà un estalvi d'aigua com a tal, tema que ens ha volgut explicar la gerent de la patronal, la Yolanda La Torre.
Però nosaltres considerem que el tancament de la dutxa no estalvia aigua, perquè al final, a no ser que ens prohibeixin dutxar-nos X vegades a la setmana, tothom es dutxa una vegada al dia. Llavors és igual on ho facis. I de fet, potser seria millor dir a la gent que vagi a dutxar-se als gimnasos, perquè allà es consumeix molta menys aigua per dutxa de la que consumim a casa nostra particularment, perquè les instal·lacions estan preparades d'una altra manera per estalviar tant l'aigua com fins i tot els costos.
Una situació que, a més, també recorda la que es va viure amb la pandèmia en el sector. Menys gent, menys usuaris, que ara pot tornar-se a repetir per les restriccions que s'estan imposant. Un record que des de la patronal no els agradaria, diuen, tornar a sentir.
La pandèmia que ens va portar a aquest sector moltes coses dolentes i moltes pèrdues, crec que va portar a la població una idea que és important cuidar-se i fer exercici físic i fer esport. I per tant, estaven notant que no només la gent tornava als gimnasos, sinó que hi havia gent que no havia anat mai i que ara estava anant. Clar, si ara hi ha algú que s'està plantejant d'anar al gimnàs, potser s'ho replanteja i no hi va perquè arriba un moment que no es podrà dutxar.
A més, doncs, celebren en part que les restriccions a les dutxes no arribin fins l'última fase del pla d'emergència, fet que dona un respir als centres, però avisen també, atenció, que els pròxims mesos, quan faci més calor, tot això es complicarà més.
Doncs així ho tenim, hem d'estalvar aigua, sigui com sigui. Marc Puerto, moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies per tot, ja ho sabeu, estalviar aigua és imprescindible. Per cert, estalviar aigua i estalviar energia. Ja sabeu que Bricoventana us ajuda a estalviar energia, perquè amb l'arribada del fred, encara que avui no faci molt, però ja sabeu, tant pel fred com per la calor van molt bé les finestres modernes de Brico-Ventana.es. Bricoventana.es. Pues mantindrà la teva llar, doncs, càlida, acollidora o fresqueta quan poses l'aire condicionat, no? Dona la teva llar aquest confort que es mereix. Vinga, va, home, arriba, renova les teves finestres, estalvia diners, estalvia energia amb Bricoventana. Brico-Ventana.es per una comoditat màxima, ja que l'estiu també et permetran aïllar, doncs, la teva llar. Brico-Ventana.es. Tu tens ben aïllada la teva llar, Marc Puerto?
Suposo.
Molt bé, doncs tanquem darrere COPE Catalunya i Andorra, obrirem migdia COPE Catalunya i Andorra, i obrirem parlant, atenció, de la sensació d'inseguretat que hi ha a les grans ciutats. Ara parlarem concretament de les grans ciutats de Catalunya. Han fet augmentar la venda d'esprais d'autodefensa. Com funcionen? Són legals? quins són legals i quins no són legals. Potser anar amb ells de viatge? De seguida en parlem. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.